Parlem, per tant, dels tornaveus i aquest treball nou que ja està disponible a xarxes i alhora en breu físicament. Jaume Iats, bona nit.
Molt bona nit.
Esther Llop, bona nit.
Bona nit.
Tres filles tenia un rei, totes tres com una plata. La més petita de totes, l'Alderita, se llamava. D'Alderita se llamava. Son pare le está diciendo si vol ser la seva imada. No pot ser mon pare rei que la llei de Déu no mana. D'Alderita, d'Alderita, d'això seràs castigada.
Contents de poder posar aquest treball ja sobre la taula? Després del temps que fa que esteu treballant, que aneu...
Molt contents, perquè un grup que ja portem 5 o 6 anys voltant pel món, ja era hora, ja tocava treure un disc, i a més, un disc, com ho podríem dir... un disc de confiança, un disc de resum, un disc que hi hem posat tot allò que per nosaltres era important i que ens semblava que havíem de deixar molt ben plasmat.
Sí, perquè fins ara havíem funcionat molt sense disc, a més apostàvem molt per funcionar a base de concerts, donar-nos a conèixer d'aquesta manera, però és cert que cada cop més ens demanaven el disc i bé, i al final l'hem hagut de fer.
Us heu autoconvençut, no? Segurament.
Ja tenim
el públic. Que us ha convençut, vaja.
Sí, avui dia s'ha de deixar rastre, la gent et vol escoltar a casa i per tant has de tenir disc i has de ser a xarxes i has d'aparèixer.
Fem una... per presentar-vos d'alguna manera, els tornaveus o els tornaveus? Jaume, estàs en minoria aquí, eh? Segurament la gent li deu sortir més les tornaveus.
Ara, diem més les tornaveus.
El Jaume en diu les tornaveus una mica per...
Sí, avui és un grup de cant polifònic, de cant a veus, compost de dones i que jo faig el baix i per tant sóc la cinquena dona, eh? Són quatre dones i jo faig
la prima dona.
En lloc de la prima, que és la darrera dona.
En aquest cas, sou vosaltres dos que ens acompanyeu, a més la Iris, la Eura i l'Anaïs. Expliqueu-nos com us trobeu i com comenceu a generar les primeres experiències com a tornaveus.
Bé, el cert és que totes havíem estat alumnes del Jaume, ja sigui a l'ESMUC o a la Universitat Autònoma de Barcelona, i un dia fèiem recerques. Érem al CAPSI, ho recordo perfectament, només devia faltar l'Eura, i estàvem fent treball de camp, que vol dir doncs, anar a enregistrar, entrevistar gent, i ens havia passat en diverses ocasions, no?, que acabàvem cantant amb la gent amb qui parlàvem perquè ens descrivien, no ho sé, un cant que era diverses veus, però és que el que feia l'alt ja no hi és, el que feia el baix tampoc, i llavors ens trobàvem amb la necessitat de reconstruir, que era una cosa que el Jaume feia molta gràcia. Un dia, tot dinant allà al CAPSI, doncs ens va plantejar això. Podríem, ja que ho fem, de cantar veus, i si...
Sí, fent les recerques, al cotxe acabàvem cantant.
Clar.
I en definitiva és formalitzar aquestes ganes de cantar i de cantar allò que ens ensenyaven i que volíem provar i que volíem immergir-nos i provar-ho doncs d'una manera més formal fent un grup.
Doneu-me esguilando si me el voleu dar.
Que la nit és curta i molt hem d'anar al peu de la serra a fer el sopar. Pebreretes, cuentes, tros de bacallà, tros de bacallà.
Tota aquella recerca, m'imagino que ha donat un repertori amplíssim que deu haver fet difícil escollir què se'n va cap en aquest disc, no?
Podríem cantar moltíssimes coses, algunes són més adequades, unes t'hi sents més identificat, altres menys, però vas triant les tonades, vas triant les polifonies, vas triant les veus i també anem veient a veure què ens va més bé. i llavors a base de destilar-ho, de provar-ho i d'anar explorant, perquè per un cantó és cantar cançons i cants, diguem-ne, que venen de l'oralitat, de l'ús dels pobles i això, però altre, te'ls has de fer teus, els has de muntar, els has de fer també a part d'un, diguem-ho bé, però d'un espectacle, d'una posada en escena.
Intentant no fallar, intentant no deixar pel camí coses que són bàsiques.
Almenys allò que nosaltres ens sentim identificats.
Totalment.
Però per altre cantó també t'has d'arriscar i has de fer opcions i ho has de fer també del gust de qui et vindrà a escoltar. Com deia Woody Allen, diu vostè, les pel·lícules a la vida normal és tan divertit com les pel·lícules i li passen les mateixes coses. Diu, no, les pel·lícules és la síntesi d'allò que passa en una vida normal. Doncs d'alguna manera, quan poses les cançons en escena, estàs fent la síntesi d'allò que has viscut i que has conegut. Sí.
O Verge Sagrada,
parlem d'alguns dels temes. Aquesta Salva de la Hulla, d'on surt?
El Jaume això ho té per mà, eh?
La Salva de la Hulla és un cant que es cantava al poble de Petrés, a la comarca del camp de Morvedre, al País Valencià, prop de Sagunt, i que en realitat aquesta la vaig trobar en un cançoner. És una recollida, i el cançoner de Seguí, de Salvador Seguí, donava dues veus, però era evidentíssim que la tercera, les obertures, pels músics de la cadència, cadencials, etc., hi entrava a la directa, i simplement vaig desplegar les veus com s'acostumen a desplegar en la majoria de polifonies orals, per tant, no inventant res de gaire especial ni compromès, i de seguida la vam provar, i ja l'havia provada amb la Nova Uterpe, un grup d'homes, en aquest cas, que anem cantant, i ara amb Tornaveus la vam recuperar amb una altra, donant-li una altra fesomia, però és aquesta cançó, i ens va molt bé per començar els concerts, aquesta. És la cançó que demana l'aigua, la pluja, la fertilitat, i és una mica, doncs, com un compromís, eh? És una metàfora del compromís per la col·lectivitat.
Palma de màrtir portant, corona de
Bé, la meva debilitat són els goigs. En tenim dos. Els goigs de Sant Julià els vaig gravar en directe a l'església. Vam conèixer les persones que eren els que s'encarregaven més de cantar aquest cant. Recordo el Ricard Tor, que l'havíem anat a veure, l'havíem perseguit molt i l'havíem anat a veure diverses vegades.
Sant Julià de Lòria, eh? Andorra, som a Andorra.
Andorra, exacte.
Sí, exactament. I que ho celebren al gener, vull dir, és un cant de goig fred. I que era tan meravellosa aquella tonada, que era tan difícil de... A veure, el ritme que fa servir, els gojos tenen uns ritmes curiosos i va anar molt bé fer-ho, i després l'arranjament que hi van fer era molt interessant. Perquè ens havien explicat justament que cantaven per no cansar-se, perquè això dels gojos es veu que és una cosa molt cansada, doncs repartien el text, els versos, entre les diferents bandes del banc, no?
Assistiu-nos, gran senyora, verge de la llibertat. És vostre nom amb bellesa escrit en vostra mà. Vostre fill que amb finesa a un ocell promet franquesa, que pateix la llibertat.
I després els goigs de Nostra Senyora de la Llibertat, això...
Sí, bé, això, alguns poder recordareu que el 2014, recuperant elements del tricentenari, doncs es va donar a conèixer aquests full, perquè realment és un full que hi ha a la Biblioteca de Catalunya i un altre que hi ha a Calardiaca, per tant, un full d'uns gotjos fets a Barcelona, a la capella de Marcús, l'any 1614, sota el setge de la ciutat. Una gent que es van trobar allà, van agafar una Mare de Déu, aquesta Mare de Déu van dir que era la Mare de Déu de la Llibertat, i que amb una mà hi porta un llibre, que serien les Constitucions i Llibertats de Catalunya, i a l'altra banda hi ha el Nen Jesús, que deixa anar un colom, un ocell, i per tant allibera a un ocell. I en aquests gotjos els vam recuperar a motiu del tricentenari del 1714, bé, com una peça...
Una peça representativa, vam dir. Bueno,
sí,
doncs, ja
posant-hi la melodia dels goigs de Montgarri, que hi anaven molt bé, i la cantàvem. I, és clar, els goigs estan dedicats a captius i navegants i a desterro condemnats. I nosaltres, presos, captius i navegants i desterro condemnats, nosaltres vam cantar això com una cosa històrica. Esclar, poc podíem pensar que com han anat les coses, més que mai avui en dia, i per tant, per això ha de,
amb tota la fe, i tant,
ha de ser el disc. Havíem de cantar els goigs de Nostra Senyora de la Llibertat. Perquè en definitiva representen realment un dels valors de país que creiem que havíem de manifestar.
Expliqueu-me com és la tasca d'anar a un lloc i posar-se a escoltar una gent que té unes cançons. Avui en dia és igual, com ho explica en Jaume, que s'hi trobava o no?
Bé, també la Josefina Roma ens havia explicat d'uns gojos de Sant José que havia trobat per allà a l'Aragó, que deien... San José nació sin boca. Oh, que... com era?
Que desgràcia.
Que desgràcia divina. I en realitat deien... San José, el que la invoca, dat-le la gràcia divina. Clar, no, San José nació sin boca, és extraordinari.
És un sant calladet, sí. La història ja el representa com a tal.
És cert, exacte. És cert, s'ho pensa molt, pensa més que parli. El cert és que aquestes troballes, aquesta mena d'interpretacions que deies, tampoc poc freqüents, no passen cada dia. Anar a fer treball de camp, com és? Doncs és anar amb la ment oberta, a parlar amb algú de qui no saps gran cosa, que sap coses que tu vols escoltar, i és entendre que això que t'explica forma part d'un món que desconeixes i que, per tant, has d'anar coneixent com funciona. Perquè no només és escolti'm, gravi'm, canti'm el Miserere de Setmana Santa. Va una mica diferent. Has d'entendre en quin context es dona i què és el que hi passa al voltant, no? Aquesta persona et parla del que coneix o del que ha viscut i bé, després com...
I t'obre tot un món que has de descobrir, has de situar històricament, has de situar socialment. Per tant, en definitiva, les cançons és una gran excusa, és un gran pretext per conèixer gent, per conèixer emocions,
sí,
per conèixer èpoques, per conèixer història, i precisament la força que tenen és perquè assumeixen la transmissió d'aquesta història, d'aquestes emocions, d'aquesta gent. Si no, serien simplement peces de llibre, oi? No.
Clar.
Oh, yeah.
Què me'n podeu dir d'aquest Stabat Mater?
Aquest Stabat Mater és una meravella. Amb l'Amàlia Melló i jo, doncs, hi va haver una Setmana Santa que vam anar de bòlit, que no fèiem més que anar de misses i de processons. I aquest el vam enregistrar, si no recordo malament, un divendres sant, a la processó. És a Sudanells. També canten un miserere molt, molt interessant també a veus, els homes, és a dir, són unes processons que hi ha prou divisió entre homes i dones, allò, tot endreçat. I, clar, és molt emocionant pensar que en aquella processó llarga, en aquella fila llarga, que a la cua hi ha unes dones que porten la Dolorosa, no? Que la Dolorosa, diguéssim, és com si fos la representació gairebé universal del dolor d'una mare que ha perdut el seu fill. I que a l'entorn d'aquesta imatge hi ha unes dones que canten l'Stabat Mater, no? Dins de la foscor, a una sola veu, elles ho fan a una sola veu. Són dones que ara ja tenen una edat, no sé, 70 llargs, 80 fins i tot, i en canvi la veu és una cosa que de vegades s'envelleix molt, molt a poc, eh? I amb aquella veu canten aquests versos, no? Allò ens va corprendre, ens va emocionar. Vam dir, això hi ha d'anar.
Es va incorporar i els hi vam ensenyar, els hi vam cantar per demanar-los el permís per poder-la cantar. A vegades això s'oblida, les cançons són d'una gent.
Clar, tot plegat, la gent ho podrà sentir, com dèiem, a través de les xarxes, a través de les diverses múltiples plataformes que hi ha a internet, però una oportunitat serà el proper dia 24 a Valls. Doncs, Esther i Jaume, gràcies per acompanyar-nos avui a Alicant Mans amb aquesta presentació d'aquest Tornaveu. Gràcies per venir fins a la ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Si estirem tots ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
I Catmans, amb Quim Rutllant i Esther Plana.